Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts. És un no parar, és com una mena d'allau permanent de notícies vinculades a la corrupció. Cas Bárcenas, cas Pallerols, cas Gürtel, cas Palau, cas de les ITV, cas Nos, cas Palmarena, cas dels ERE d'Andalusia, cas Campió. La corrupció bull a Espanya. L'any 2013 ha començat, recordeu, amb més de 300 polítics imputats a tot l'Estat. Avui volem saber què en diu el dret penal, que ens ho expliquin, tota aquesta terminologia que estem escoltant, què vol dir, com s'investiga i es jutgen aquests casos, i també volem comparar el tractament judicial de la corrupció aquí amb d'altres països d'Europa. És per això que farem tot un seguit de connexions i comunicacions amb diferents països. Abans, però, ens acompanya a l'estudi de RAC1 la Sandra Puig, advocada especialitzada en dret penal i laboral i sòcia del gabinet Loperena. Sandra Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Hi ha tanta corrupció perquè no hi ha prou legislació per fer-hi front, o amb les lleis que hi ha és suficient, diguéssim, acotar la corrupció, o s'han de fer noves lleis?
Jo crec que els tipus penals, o sigui, les lleis són adequades als casos que estem. El que passa que potser les penes que es contemplen per aquest tipus de delicte potser no espanten els presumptes delinqüents que realment fan aquests fets típics.
És a dir, el problema seria que les penes són baixes.
Això és opinable, però jo penso que sí, que el problema és que les penes no són suficientment dures per a aquestes persones que fan aquest tipus de delicte.
Perquè, ja no sé si vostè ja ens pot dir amb quin paràmetre de penes es mou aquest tipus de delictes.
Mira, és que hi ha molts... Dintre de les conductes que coneixem, com que fan els càrrecs públics i que són punibles, estan al Codi Penal, hi ha molts tipus de delicte, depenent de la conducta que facin aquests càrrecs.
Clar.
Llavors, s'està sentint que tot és suborn, cohecho en castellà,
sí.
Quan hi ha molt més tipus de delictes que poden cometre aquestes persones. I si vols et faig una espècie d'esquema perquè tothom
sí,
pugui
sí,
entendre
sí.
Quan estem parlant de corrupció
sí.
A què ens podem què podem dir, no?
Bueno, és per saber a què t'enfrontes
sí.
I segons a què t'enfrontis potser ens hi apuntarem perquè
clar,
al final
sí.
Aquí s'hi apunta tothom.
Sí, sí. A veure, en primer lloc és el tema del blanqueig de capitals. El blanqueig de capital el que vol dir és que una persona, coneixent que hi ha uns diners d'origen il·lícit, ajuda una altra a evadir, a amagar o rep aquests diners per ocultar aquest origen il·lícit.
Mm-hmm.
Vale?
Mm-hmm.
Això té una pena que pot
sí.
Arribar fins a 6 anys de presó.
Fins a 6?
O sigui, de 6 mesos de presó a 6 anys de presó.
Li anava a preguntar, si tens antecedents... si no tens antecedents...
Si són més de 2 anys els que t'imposen,
sí.
Entres a la presó.
Entres a presó igualment,
sí. Sí, sí,
tot
sí.
I que no tinguis antecedents.
Sí, sí,
que a vegades...
Sí, sí.
Tenim aquesta d'això de que, com que no tens antecedents, no vas a la presó.
No,
si
no,
és
no.
Més de 2,
dos anys, sí.
Sí.
Hi ha de 2 o 3 anys que pots demanar una substitució de la pena en determinats supòsits molt excepcionals. Però normalment, si són 2 anys de presó, pues, no es suspèn la pena. No,
de 2 a 6.
I, per tant, sí.
Blanqueig de capital.
Blanqueig de capital. Delicte contra la hisenda pública.
Sí.
Això suposa que una persona no paga impostos o obté uns beneficis fiscals de forma indeguda.
Sí.
I aquesta defraudació ha de ser superior a 120.000 euros, uh-huh. La defraudació de l'impost. Això té d'un a 5 anys de presó,
uh-huh.
I hi ha hagut una reforma fa poquet
sí.
Que ha agreujat aquest delicte fins a 6 anys de presó quan la defraudació és de 600.000 euros.
Uh-huh.
Aquesta modificació, és, ja et dic, és recent, és de l'estiu. I, a més, també la modificació el que ha fet és la prescripció d'aquest delicte, que estava a 5 anys, l'ha ampliat a 10 anys.
A 10 anys. Val.
Val.
Això és la...
Això és la delictes contra la hisenda pública.
Val, val. I una pregunta que li anava a fer al final, però ja li faig ara. Això és acumulatiu?
No.
És a dir, si tu fas blanqueig de capital i a la vegada fas un delicte contra la hisenda pública...
Són dos delictes diferents que estan en concurs, depenent si s'ha utilitzat una cosa per l'altra...
Però sumarien les penes.
Depèn del tipus de concurs que fos. Si són delictes independents que no tenen res a veure, possiblement, i si no, doncs, estarien en concurs i seria la més greu. Hi ha una sèrie de normes al Codi Penal, que és una miqueta més complicada.
Què vol dir això del concurs?
El concurs vol dir que si, per exemple, fas una falsedat documental
sí.
Per fer, què et diré jo, doncs, un delicte contra la hisenda pública,
sí.
Doncs no es sumen les dues penes, perquè suposa que és un mèdic que has utilitzat
Sí.
Per fer un altre delicte.
No, llavors suma. No suma.
No suma. Estan en concurs, delicte,
no?
Efectivament. Vale. Estan en concurs. Llavors, hi ha molts casos que s'haurien de veure cas per cas, com s'aplica o quina és la regla d'aplicació de concurs, si és ideal, si és real, o sigui, són termes jurídics que el que impliquen és com s'aplica la pena finalment a l'hora de sumar o de tenir en concurrència la més greu, etcètera, etcètera.
Bueno, aquí ja no estic...
Aquí ja ens podem...
Vull dir que aquí ja no estaria massa d'acord.
Vale.
Clar, o sigui, que al final et quedis amb una de les dues penes, i aquí ja...
Pot ser amb una greujana, la pena aquesta amb la greujana, aplicant el terç superior...
En el cas dels papers de Bárcenas, que estan veient aquests dies en els mitjans de comunicació,
sí.
Suposadament, presumptament, els càrrecs del PP que surten en aquests papers, cap d'ells arribaria als 120.000 euros. Per tant, no hi hauria un delicte com el que ens estàs explicant contra la hisenda pública. Si s'haguessin defraudat, per exemple, 60.000 euros...
Infracció administrativa.
Seria... I quina pena té, això?
No, això no és un delicte penal. Això seria un expedient administratiu que faria hisenda, que posaria una multa, amb uns recàrrecs...
Una multa econòmica i prou.
Sí. Uh-huh. Estem parlant de delictes, penes de presó, només els casos contemplats amb el Codi Penal. No hi ha presó per
tant,
actuacions...
Perdoni, però, per exemple, si ens centrem en el cas Bárcenas, que n'hi ha un grapat més, però en el cas Bárcenas, per exemple, de totes aquestes, això que aquestes acotacions presumptament que es van retribuir, etcètera, etcètera, uh-huh. Això quedaria amb...
No, és que clar, això no és un delicte... Bueno, podria ser un delicte contra la hisenda pública, però no anirem per aquí. No. A veure, no, el tema és que...
No, home, perquè no, és un diner, presumptament. Posem un exemple. Que tu et paguen un diner... I tu aquest diner te'l poses a la butxaca, però tu no el declares.
No,
és un delicte a la hisenda pública.
Sí, també, però també és un altre delicte. Estàs percebent uns diners que no has de percebre, perquè els perceps, aquests diners. Potser és un altre tipus de delicte. Potser és un delicte de suborn, en aquest cas, o és un delicte de tràfic d'influències, o és un delicte de malversació, o és un delicte...
I aquestes serien penes més altes?
Bueno, són penes. No és que siguin més altes, depèn del tipus de delicte.
Va. Bueno,
clar, depèn de l'actuació.
Jo li demano disculpes estem atropellant.
No,
és bàsicament per saber... Bueno, hem parlat del blanqueig de capital...
Sí?
M'ho he apuntat aquí, penes d'un a 6 anys, del delicte contra la hisenda pública, màxim 5 anys.
Sí, bueno, ara, màxim 6 anys, ara,
sí, ara
amb el tema
amb
de
la reforma, 6 anys.
Després està el tema del suborn, que és el cohecho.
Sí.
Això se sent molt, el tema del cohecho, actualment.
Això què?
Això vol dir que una persona dona una recompensa a un càrrec públic perquè faci... Hi ha dos supòsits. Un acte contrari al seu càrrec, és a dir, un acte que sigui il·legítim, o un acte propi del seu càrrec, fins i tot, i li dona uns diners perquè ho faci. Això també pot ser que sigui una recompensa després de fer l'acte. Això és el delicte de suborn.
Uh-huh.
Llavors, aquí es castiga tant el que dona els diners
com el
que reps. I la presó varia en funció de si l'acte que fa és contrari al seu càrrec, que és de 3 a 6 anys de presó, si no és contrari, si és un acte propi del càrrec, que és de 2 a 4 anys... I també el tema de la recompensa, que és el mateix.
Va. Quin altre...
Tràfic d'influències. El tràfic d'influències. És el funcionari o el particular que utilitzant les seves, valga la redundància, influències, amb un altre funcionari perquè faci un acte per obtenir un benefici econòmic.
Aquest seria suposadament, això ho hem sentit en el cas Mercuri.
Per exemple.
Per exemple, és una de les coses que s'ha parlat, tràfic d'influències. Això seria això.
Això seria això. I la pena és de 6 mesos a 2 anys.
O sigui, no aniria a la presó.
No.
De 6 mesos a 2 anys, no?
No.
Si no té
antecedents. I si no hi ha una greujana a aplicar, i si no hi ha un concurs amb un altre cop, vull dir... I, a més, hi ha una multa que pot arribar fins al doble del benefici obtingut per aquest acte.
Una multa...
Sí, que pot arribar fins al doble de la quantitat.
Ja, però clar, això em veig que amb una multa...
Ja fem, no?
Ja veig que això es resol. Val.
La malversació.
Ja anem... Jo, ja, de moment, ho trobo poc.
Vale.
Ja veig que anem a menys, vull dir que al final aquí això surt baratet.
Malversació de cabdals públics.
Sí.
Això és la subtracció de cabdals. És a dir, una persona, un càrrec públic, que té a la seva disposició els cabdals públics, i el que fa és utilitzar-lo per coses que no són el destí.
Sí, fer un aeroport, per exemple, quan no toca.
Per exemple. Això també pot ser que s'utilitzin mobles o immobles de caràcter públic per finalitats privades. Yeah. També pot ser.
Yeah.
Llavors, aquí les penes són la presó de 3 a 6 anys.
3 a 6 anys.
Aquí estem més.
Bueno, ja m'agrada. Bueno, després hi entrem. Val.
Vale.
Ja està? O hi ha més delictes?
Pues en principi és el que he trobat, que potser hi ha algun més que m'he perdut.
No, però jo dic que hem fet un bon repàs ara mateix, sí, amb les acusacions que darrerament sentim més, sí, habitualment, sí, als mitjans de comunicació.
Si tu saps que això s'està cometent, que aquests delictes s'estan cometent, i tens proves, o sigui, ho pots demostrar, i no ho denuncies, estàs cometent també un delicte?
I tant, i tant. A veure, la llei diu que qualsevol persona que tingui notícies, tingui coneixement de que s'està produint un delicte, de que s'està perfeccionant un delicte, té l'obligació de denunciar-ho.
O sigui que si no ho
fas... Excepció dels advocats i dels mossens.
Els mossens no.
Els mossens no, perquè sí, clar, si vas allà a confessar-te en una església i expliques les seves penes i resulta que va la policia, doncs no.
Però i els advocats per què?
Tampoc, perquè quan ve una persona, un advocat, que ve a dir-te o demanar-te ajuda, pues, lògicament tenim el dret i el deure del secret professional i llavors, bueno, la llei ens ho permet, ens dispensa del tema de l'obligació de denunciar de qualsevol ciutadà per aquests casos en concret, eh? Si vaig pel carrer i em trobo amb algun delicte, no, vale? Però amb l'exercici de la meva feina sí que puc.
La paraula imputat, què vol dir?
A veure...
O sigui, l'altre dia parlàvem amb un... de resquillada vam parlar amb un advocat penalista i ens deia que, ui, que és molt millor.
Molt millor, sí.
Molt millor que què?
Que ser testimoni. A veure, no és que sigui molt millor.
Per tant, definim la paraula imputat. Què vol dir imputat?
Un imputat
vol dir que pintes a culpable.
Sí, bueno.
O no?
Bueno, no, hem de ser tan durs.
Ah, no.
És sospitós.
És sospitós. Podem dir que a un imputat n'hi ha indicis de que possiblement ha pogut cometre un acte il·lícit, vale? I llavors, com hi ha unes sospites, en comptes de citar-lo com a testimoni, que no té cap tipus de garantia, i fer una investigació, els jutges el que han de fer és citar-lo en qualitat d'imputat. A la qualitat d'imputat té moltes més garanties que no pas un testimoni. I llavors, quines garanties té un imputat? Un imputat té dret a ser assistit per un advocat. Dret a conèixer les imputacions, informat de les imputacions,
de què se l'acusa.
Dret a que es faci un procediment sense dilacions indegudes. Dret a no declarar contra si mateix. Dret a no confessar-se culpable. I a la presumpció d'innocència. O sigui, tot això són els drets reconeguts per la Constitució com a imputat. Els testimonis, lògicament, no tenen aquests drets. Tenen l'obligació de dir veritat.
Clar, és que tens més drets i més ajuts,
doncs,
no?
Doncs potser, potser sí que vull que em declarin imputat. Perquè això és una ganga.
Totalment. Home, però un testimoni normalment no és sospitós de res, sinó que va a un jutjat, no. Normalment, quan tu vas en qualitat de testimoni, tu no tens sospita de que has fet un delicte, perquè si no ja aniries com imputat.
Llavors,
a veure, per hi ha un grapat de mans aixecades.
Sí. Això ha
generat una certa perplexitat.
Com pot ser que una persona que està imputada i que, per tant, com vostè ha dit, és sospitosa d'haver comès un delicte, tingui més garanties que una persona que va només a prestar testimoni d'un cas? Com pot ser que hi hagi més garanties per l'imputat?
Jo més garanties vull dir que la llei com, ha de defensar-se, o sigui, un imputat ha de defensar-se de les acusacions que se li fan. Llavors, lògicament, li reconeix el dret, per exemple, a no declarar o no declarar contra si mateix, que un testimoni, quan vas a un jutjat amb qualitat de testimoni, vas a dir una cosa que has vist i que tu no ets culpable en principi de res. O sigui, tu veus un accident pel carrer, vas com a testimoni per veure que s'ha produït l'accident. No ets un intervinent de l'accident, no ets el conductor, ni ets una persona que hagi pogut causar aquesta infracció.
Hi ha un cas especial que són els diputats, és a dir, les persones aforades.
Sí.
Què vol dir primer ser aforat? És a dir, quin és el tràmit?
Aforat. Aforat vol dir... Són persones que, pel seu càrrec, tenen una protecció o unes garanties especials. El tema dels aforats ha vingut... Bueno, en un principi, jo suposo que es preveia per uns casos molt concrets, però s'ha anat ampliant, i els aforats actualment són moltíssims. És a dir, estan... I, a més, no són a nivell estatal, sinó també a nivell autonòmic. Tenim els parlamentaris, els presidents de les comunitats autònomes, els diputats, els senadors, els vocals del Consell del General del Poder Judicial, el defensor del poble... Puc estar una hora dient quants aforats n'hi ha.
Aleshores, per llavors, acusar amb un aforat...
A veure, per acusar un aforat, els aforats el que tenen, excepció dels senadors o diputats que necessiten una autorització al Congrés o al Senat per poder investigar-los i per poder seguir un procediment contra ells, a excepció d'aquests...
A excepció de senadors i diputats.
I diputats, sí.
O sigui, tu ets diputat, a sobre el Congrés t'ha de donar un permís.
Sí, un permís, sí. Llavors, si ets el resta d'aforats, el que sí que tens la garantia de que et jutjarà un tribunal especial. Aquest tribunal especial, per al supòsit de que són càrrecs centrals, és el Tribunal Suprem, una sala de Tribunal Suprem, sí. Amb el supòsit de que sigui autonòmic, és una sala del Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma que té destinada. El problema, o el que jo veig, sí. És una opinió personal, sí. És que amb aquests tribunals que jutgen aquests aforats són tribunals que han estat designats alguns dels membres pel Consell General del Poder Judicial. I llavors, bueno...
I qui anomena... Anem al fil de la... Sí. Qui anomena el Consell General del Poder Judicial, els partits polítics?
Bueno... Sí, clar.
No, dic perquè hem tancat el cercle.
Són associacions de jutges i,
Ja està clar. Molt bé, el cas de... Déu-n'hi-do, el cas de forat. Més coses, per exemple, pel que fa a les fiances. Avui parlàvem de... Per exemple, Iñaki Urdangarín no pot pagar, diu el seu advocat, que 8 milions i 8,1 milions d'euros, que no pot, que fan un recurs.
Sí.
Com es marca? Per exemple, Díaz Ferran, avui se li ha deixat de, si no recordo malament, de 40...
De 30 a 10.
A veure,
com es marca?
A veure, hi ha dos tipus de fiança. La fiança que es fixa per eludir la presó és una fiança que el que es fa és dir senyor, si vostè vol sortir en llibertat provisional, ha de pagar una fiança que respondrà de que vostè assisteixi quan se'l citi davant el jutjat. I després, per l'altra banda, està la fiança que respon de la responsabilitat civil. Això es fixa tenint en compte quin és el presumpte dany que s'ha ocasionat amb els delictes que s'està investigant i normalment, es té en compte diverses circumstàncies, però ha de ser un mínim d'un terç del que probablement s'ha defraudat.
Però com s'entén que, per exemple, a Díaz Ferran primer se li digui 30 milions i de cop i volta se li baixi a 10? Com s'entén això?
Perquè jo no conec el tema en concret, però suposo que s'ha quantificat quin és el dany i perjudici o que ha ocasionat la responsabilitat civil que es pot tenir en compte o computar posteriorment i s'ha baixat considerant que no era tant possiblement com... Si és pel tema de les puntes civils, que ho ignoro, vull dir.
Estem amb Sandra Puig, advocada especialista en dret penal, i avui amb ella hem volgut, a banda de respondre a tot un seguit de qüestions que també es podeu fer arribar a través del Twitter, de la correu electrònic que ara traslladarem, hem volgut conèixer que en aquest cas posar el termòmetre de la corrupció a diferents països europeus. És per això que comencem a aquesta hora saludant a l'Àlex Vicente, corresponsal de RAC1 a França. Àlex, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quin seria ara mateix, si hagués de posar temperatura a la corrupció política francesa, a quin nivell, a quin grau estaríeu?
Temperatura ambient, jo diria, perquè no és una novetat que hi hagi corrupció a França. Hi ha una llarga història de corrupció a la classe política i a les institucions polítiques. En canvi, no hi ha un llarg historial de dimissions, com si passa en altres països, al món anglosaxó, per exemple. A França els presidents estan protegits jurídicament perquè no poden ser imputats en cap afer judicial mentre ocupin l'Elisi, i això explica que presidents amb certs afers a les esquenes, com ara Mitterrand o Chirac, no hagin estat condemnats per un tribunal. Mitterrand va morir pocs mesos després d'abandonar l'Elisi, per tant, la justícia francesa no va tenir temps d'imputar-lo en cap dels afers que arrossegava, i amb el cas de Chirac sí que ha estat condemnat recentment fa pocs mesos per un tribunal per delictes de malversació, d'abús de confiança i de prevaricació, però la seva condemna està exempta de compliment, entre altres raons, per la malaltia que viu ara mateix.
Nicolas Sarkozy sí que ha comparegut davant la justícia pel cas Betancourt, no? Tot i que de moment no està imputat, ara en parlàvem, no ha estat imputat.
No, ha estat citat com a testimoni en aquest afer de corrupció derivat de sospites sobre el finançament irregular de la seva campanya electoral el 2007, la campanya que el va conduir a la presidència francesa. La llei francesa actualment xifra en 7.500 euros les donacions privades que es poden fer per persona i any a un partit polític, i Sarkozy és sospitós d'haver rebut fins a 150.000 euros en efectiu per part de la multimilionària Lilian Betancourt, i per això mateix està amb el punt de mira de la justícia. En tot cas, podria esquivar la condemna perquè la persona que va fer la transacció va ser el tresorer del seu partit i no ell directament, per tant, no està clar que sigui condemnat.
Mm. Ara mateix també hi ha polèmica al voltant de la figura de Christine Lagarde, no? Per un possible cas de favoritisme, allò que en parlàvem, sí. Tràfic d'influències, a un exministre de Mitterrand, Bernard Tapie.
És un afer molt rocambolesc, perquè Bernard Tapie és un exministre de Mitterrand i, a més, és un home de negocis que ha estat ficat amb tota mena de negocis tèrbols en les últimes dècades, i bé, l'Estat li va atorgar una indemnització de 400 milions d'euros per la venda de la societat Adidas que havia estat propietat seva. Semblaria que Lagarde no hi estava a favor quan era ministre d'Economia de Nicolas Sarkozy, però la Lisi hauria intercedit perquè aprovés aquesta indemnització, perquè Tapie, que havia estat socialista, després va recolzar Sarkozy perquè arribés al poder. Bé, és un afer amb una mica difícil d'explicar en pocs segons. En tot cas, la fama de Christine Lagarde com a persona de reputació impecable i amb un historial sense cap taca es veu una mica afectada per aquest cas, després que la policia francesa escorcollés el despatx del seu antic cap de gabinet i del mateix Tapie la setmana passada.
Em preguntava el senyor Marcelí, diu, si fa no fa com aquí.
Com
però,
aquí,
però,
estan
de França. Moment, sí, bueno, però un moment. Oh. Àlex, hi ha unes enquestes que diuen que el 45% dels francesos creu que el sistema polític francès funciona bé o molt bé. Per tant, no hi ha una sensació, no hi ha una sensació com ara mateix tenim aquí, que això és gran...
Que lladre.
A veure, això és molt interessant, jo crec. Aquest sondeig que va sortir fa poc, que no és un sondeig de 3 al 4, sinó que està conduït per una fundació política molt reputada i que reflecteix la gran diferència entre la cultura política a l'estat espanyol i la cultura política francesa, on la confiança en les institucions polítiques és molt, 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 molt sòlida. Aquí no hi ha hagut un 15M, aquí no hi ha hagut moviments antisistema. Els partits extremistes, com l'ultradreta de Marine Le Pen, juguen amb aquest sentiment, són tots uns aprofitats i són tots uns corruptes, però aquest sentiment antisistema no acaba de quallar per diverses raons. Primer, perquè la democràcia francesa és molt sòlida, i jo crec que els francesos creuen que el problema no és el sistema, sinó les persones que se n'aprofiten, que no deixen de ser una minoria, i accepten, entre cometes, que hi hagi coses que no funcionen i que hi hagi disfuncions. D'altra banda, també una mena de benevolència una miqueta irracional, diria jo, respecte als polítics que s'han retirat. Per exemple, Jacques Chirac va arribar al final del seu mandat amb la popularitat sota mínims, i una vegada retirat tornava a ser l'home més popular de la classe política. I el mateix està passant ara mateix amb Nicolas Sarkozy, que va perdre les eleccions, i un mes més tard ja el trobaran a faltar, i sembla que l'opinió pública estigui disposada per donar-li tot el que hagi fet.
Bueno, perdona, aquí sí. Comença a passar. Avui es demana que torni José María Aznar.
Sí,
i suposo
sí,
que les files socialistes demanaran que torni Felipe González.
Mar,
dir, i no torna, segons qui, perquè no pot. Però, vull dir.
Aquesta mena de nostàlgia una mica irracional que assassina totes bandes, però jo crec que França és especialment forta perquè estan disposats fins i tot a perdonar casos de corrupció, com en el cas de Chirac, que tothom va trobar fantàstic que no anés a la presó perquè deien que era gran i estava malalt, oblidant dècades i dècades de malversació de fons, de prevaricació, de manipulació total dels fons públics quan era alcalde de París. Per tant, bé, aquest és un aspecte, i l'altre aspecte és que jo crec que els francesos confien molt en les institucions i no creuen que el sistema sigui millor, creuen que no hi ha cap altre sistema millor que el que tenim, i per tant potser relativitzen una mica...
I per acabar, Àlex, almenys ara ho parlàvem, no? S'intueix molt aquest lligam entre la política i la justícia? Aquí, per exemple, hi ha hagut casos bastant clars del que és la participació, és a dir, l'ombra de la política en els jutges. Per exemple, el cas del Tribunal Constitucional amb la decisió de l'Estatut, no? Això passa també a França o no?
Jo crec que el sistema polític francès, la democràcia francesa i la separació de poders és molt més sòlida que en altres latituds amb una tradició democràtica més recent. Això per començar, però a banda d'això, el debat sobre la independència o la falta d'independència més aviat de la justícia és recurrent des de fa un segle a França. Hi ha hagut casos de jutges nomenats per Nicolas Sarkozy que després eren especialment benevolents amb polítics del seu partit. Jo crec que això passa a tot arreu, potser la diferència és que aquí, a veure, l'atenció ciutadana cap a aquestes disfuncions del sistema és molt forta, també. Fins i tot en moments de bonança econòmica no fan la vista grossa amb aquest tipus de coses, com ha passat en altres llocs, jo crec.
Molt bé, Àlex, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Mentrestant, mentre anem cap a Itàlia, han arribat un grapat de consultes i preguntes, sí. Reflexions, a veure, que les
una podem reflexió,
anar compartint amb la Sandra Puig.
La del Guillem, Sandra, no sé com ho veus, ell cobra molt menys de 120.000 euros l'any, jo crec que com la majoria de nosaltres. Diu, si no els declaro, no vaig a la presó, és que crec que em surt bastant a compte, no?
Sí, i tant.
Sí. I tant que no.
A veure...
O que li surt a compte.
A veure... Se li obrirà un expedient, claro. Hisenda anirà i li embargarà el que tingui. Si té una casa, li embargarà, li aplicarà els recàrrecs, però això no implica que sigui delicte el que faci.
O sigui, li aplicarà un embargament i prou.
Un embargament, un recàrrec, i potser ja no pot tenir res o treballar legalment. Mai a la vida.
O sigui, tot el que li vagi entrant al seu compte...
Li embargaran, sí, amb uns límits, però li embargaran.
No, per tant, potser no li surt a compte.
No, jo penso que no.
Un cas real. El Dani, la seva dona, és mestra de professió i va alertar la seva inspectora d'educació d'una pràctica il·legal de la directora de la seva escola. Això consistia, és una escola pública de Barcelona, consistia en això. 120 alumnes es queden a dinar. 6 euros en 20 cada nen. La directora demanava 100 menús. Però això sí, 120 postres. D'aquesta manera tots els nens tenien postres, però es repartien els 100 menús entre els 120 nens, amb el qual cada dia ella s'embutxacava 20 menús a la butxaca de la directora. La inspectora li va dir a la dona del nostre oient: els draps bruts s'han de rentar a casa, millor no farem gaire soroll, és millor que això no se sàpiga fora d'aquí. Aquest curs escolar la seva dona ha hagut de marxar a un nou centre i la directora segueix allà.
I?
No.
No, dic, si hi havia alguna pregunta al respecte.
No, és el que explica quan ella comentava que sí, que
nosaltres... Que formulava una pregunta si hi havia alguna pregunta al respecte.
No, que nosaltres hem de denunciar. No?
Doncs
això és el que passa quan es denuncien els delictes.
Però s'ha de denunciar als llocs on s'ha de denunciar. No? Denunciaràs a la professora, a la directora...
Que ho està fent.
Que està secundant...
No, és a la inspectora. O sigui,
bueno,
ho va
fer, però és que hi ha altres llocs on s'ha de denunciar aquestes coses. S'ha d'anar o a la policia, o s'ha d'anar al Ministeri Fiscal, o s'ha d'anar a instrucció, o s'ha d'anar a un advocat perquè posi una querella. És a dir, s'ha de denunciar els jocs competents.
Però en papers.
Home, a veure, per denunciar s'ha de tenir un mínim de prova de que el que s'està dient és cert, perquè si no això no va a cap lloc. És a dir, tu vas a una comissaria i dius que una part has vist pel carrer a una persona i no li aportes ni la més mínima dada de com és, de qualsevol tipus d'indici, lògicament això t'ho arxivaran. És a dir, per anar a denunciar una cosa s'ha de tenir una mínima prova de lo que s'està dient.
Bé, deixeu-me posar el termòmetre ara mateix a Itàlia. Allà hi tenim l'Eusebi Val. Eusebi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si poséssim el termòmetre de la corrupció a Itàlia, estaria al nivell
de febre
d'Espanya o superior? Quin diagnòstic li posaries? Quina temperatura li posaries?
Molt alt. Una temperatura molt alta. Jo escoltava el col·lega de França,
sí,
que deia que malgrat els casos de corrupció... Els francesos, en general, tenen confiança en el sistema, no?, en el seu sistema polític i tal. Jo crec que a Itàlia és tot el contrari, no? És a dir, aquí el sentiment general dels ciutadans és que és un país molt corrupte i que el sistema no funciona. És a dir, són molt, molt, molt crítics i amb el seu país i amb com funciona i amb el sistema de finançament dels partits... És a dir, no hi ha aquest orgull de, com a col·lectiu de l'estat italià, no, això no existeix aquí.
Ens comentaves aquest matí que a Itàlia també heu viscut un cas Bárcenas, en aquest cas italià, amb un tresorer com a protagonista. És el senador Luigi Lucy, que ocupava aquest càrrec a la coalició d'esquerres La Margherita. Què va passar aquí?
Doncs sí, aquest senyor va ser durant anys tresorer d'aquesta coalició que ara ja no existeix formalment, però encara s'arrossega la comptabilitat i els fondos. És a dir, és una cosa molt estranya, no?, de coalicions de fa uns anys que encara jurídicament doncs existeixen com una entitat. La qüestió és que aquesta persona es va embutxacar, es calcula que 20 milions d'euros de les subvencions de l'Estat pels vots que va obtenir aquesta coalició. I amb això doncs es va comprar cases, va fer viatges, se'n va endur diners a Canadà, que crec que la seva dona té nacionalitat canadenca, és a dir, un escàndol molt gros. No, i no només aquest va ser del partit La Margarita d'Esquerres, però a Lombardia ha passat una cosa similar, potser no tan greu, però també el tresorer de la Lliga Nord doncs repartia diners al fill d'Umberto Bossi, a la família de Bossi, amb una generositat exagerada.
I on paren, a la presó o ni s'hi han acostat?
Sí, el Luci va anar a la presó, crec que ara està amb arrest domiciliari.
Uh-huh. Aquí la...
I a Lombardia, doncs el Umberto Bossi va haver de deixar de ser el líder formal del partit, ara és l'exministre de l'Interior, Roberto Maroni, i el fill que li deien el truita, perquè el seu pare, doncs, amb allò de dir el dofí, no, diu, no, aquest no és el dofí, és el truita, no? Ell mateix ironitzava sobre això. Doncs el fill, un noi jovenet de 20 i pocs anys, va haver de dimitir com a parlamentari regional a Lombardia.
Eusebi, quan va arribar Mario Monti, una de les prioritats que es va marcar va ser endurir la legislació, que abans comentàvem amb la Sandra, que és tova, pel que fa a la corrupció, no? Ha fet aquests canvis Mario Monti o no? Ha endurit la corrupció, les penes...
Es va aprovar l'any passat un enduriment de la legislació, unes condemnes més altes per tot aquest tipus de delictes, però jo crec que els italians són escèptics sobre això. Això no crec que resolgui tant amb el codi penal, sinó que es necessita un canvi cultural. Uh-huh. Un canvi cultural que va més enllà també dels polítics, perquè a vegades els polítics reflecteixen el que és la societat. I Itàlia, un dels problemes d'Itàlia és aquest poc sentiment de legalitat, no? De vulnerar la llei no està tan mal vist a tots els nivells. I això també té que veure, jo crec, amb una falta el sentit de col·lectivitat, del bé comú, és a dir, els països anglosaxons, jo he viscut anys a Alemanya i a Estats Units, i és molt diferent, no? També hi ha casos de corrupció, evidentment, però hi ha un sentiment del bé comú, no? De que no som un país, no s'han de respectar certes normes, i en canvi a Itàlia això no està molt desenvolupat.
Eusebi, aquí, en aquest cas a casa nostra, això jo crec que es va mig aconseguir. Jo crec que sí. Itàlia i Espanya tenien uns paral·lelismes amb aquesta mentalitat. Es va aconseguir alguna cosa quan, amb aquelles mítiques campanyes d'Hisenda que et deien Hisenda som tots, Hisenda somos todos, però clar, a la que veus que Hisenda somos todos i els que han de donar exemple t'estan dient que Hisenda eres tu, no ells, clar, aquí és quan torna la desafecció a la política. És a dir, el que ha de donar imatge, el que ha de pagar els seus impostos, el que ha de demostrar, o almenys fer tot el possible per tirar endavant i ser impolut per ser net, doncs clar, amb tots aquests casos que estem vivint aquí, com suposo que també passa a Itàlia, clar, això genera aquesta desafecció i al final diu, home, si el que m'ha de donar exemple doncs no el dona, doncs què passa? Doncs jo també genero aquesta desafecció amb el que és la cosa comuna, no? La cosa de tots. Al final tothom va aquí a la seva.
I aquí a Itàlia el que succeeix és que aquest sentiment ja s'ha traduït en una opció política. És a dir, la indignació de la gent a Itàlia s'ha traduït en aquest partit, el moviment 5 estrelles, d'aquest còmic
sí.
de Gènova, el Beppe Grillo,
sí.
Doncs que els sondejos li estan donant 15, 16, 17, fins i tot acabo de veure un últim sondeig que li dona el 18% de vots. És a dir, seria el tercer partit més votat a les eleccions del proper 24-25 de febrer, per sobre del senyor Monti, per sota del centre-esquerra i de Berlusconi, però amb un resultat espectacular. Això és la conseqüència de que la gent està farta amb el sistema polític i amb la corrupció. I un dels punts principals d'aquest partit és precisament suprimir el finançament públic dels partits. Que tots els partits treguin els diners dels donatius de la gent que els recolza i no de l'Estat. És un dels punts principals del programa d'aquest partit.
Eusebi, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Farem una pausa de 3 minuts. Hi ha un grapat de consultes que traslladarem i ens quedarà una última comunicació amb Gran Bretanya. Ara hi anirem perquè Gran Bretanya avui és conegut, per exemple, el cas d'un alcalde que... A veure si el trobo per aquí. El cas del... Espera't, ja el tinc. D'un diputat, perdó, i exministre d'Energia, que ha dimitit del seu escó per haver demanat a la seva dona que assumís per ell una multa de trànsit. Només per això ja ha dimitit.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
15 minuts, arribarem a les 7. Estem avui parlant, intentant entendre el que és en l'argot tant penal com del món dels advocats, tot això que estem vivint, aquest tsunami de la corrupció. I hi ha un grapat de preguntes dels oients que anem combinant amb l'última comunicació que farem, en aquest cas amb Gran Bretanya.
Ens agradarà molt saber aquesta resposta a tots. De la Sara Pedrosa pregunta: on van a parar els diners de les fiances?
A veure, les fiances. Si la fiança, hi ha dos tipus, com dic, de fiances. La fiança, si la persona personal, és a dir, la que es posa per assegurar-se de que anirà al judici, de que es presentarà quan el jutjat el cridi, si és així, se li torna, si després és innocent aquesta persona, és a dir, se li torna
clar,
la fiança.
Clar, sí.
El tema de responsabilitat civil, si la persona és condemnada a una sentència, pues, depenent de si hi ha responsabilitat civil a l'Estat, si per exemple és un tema de subvencions, un tema de delicte públic, que el perjudicat sigui l'Estat, va l'Estat, i si no, pues, el particular, que sigui el perjudicat pel delicte. O sigui, el que fa és garantir la responsabilitat, aquesta fiança.
El Jaume Vidal, hi ha suficient independència al poder judicial en aquest país?
Jo entenc que sí que hi ha independència, però lògicament ens hem d'oblidar que els jutges són persones. És a dir, són persones amb la seva ideologia i amb els seus sentiments i amb la seva vida personal, que els hi ha passat una cosa, vull dir, que totes les persones som influenciables. Jo no dic que hi hagi, que els jutges no siguin objectius, que ho són i ho han de ser, però lògicament sempre està, hi ha de tot a la professió.
És a dir, sí, en un mateix cas, dir una obvietat, sí, poden haver-hi dues resolucions oposades.
Dos o tres o quatre. És a dir,
el mateix cas,
depenent del jutge on vagi a caure, no hauria de ser així, però és que, clar, la llei està feta d'una forma que es pot interpretar de moltes formes.
Per això li pregunto.
Després hi ha un tribunal superior que unifica una mica criteris, però, de totes formes, els jutges de primera instància, ja sigui en seu laboral, ja sigui en seu penal, adopten uns criteris i interpreten les lleis depenent una miqueta de les seves circumstàncies, perquè són persones.
Jo, la veritat, vostè, sí, hem començat la conversa, vostè m'ha dit que s'estava plantejant la possibilitat d'allargar les penes, no? De fer-ho, diguéssim, perquè les penes oscil·len de 1 a 6 anys, de tots els supòsits que hem parlat.
Sí,
més o menys.
Una mitjana, vull dir, fem una mitjana.
Clar, parlàvem d'allargar. En cas de que, per exemple, hi hagi un judici que trigui, per exemple, el cas Palau, que encara ni l'hem vist, no? Hi ha,
sí,
un judici d'aquí un any, ara es parla el 2014.
Mm-hmm.
Un cop llegi la sentència del jutjat, que serà suposo que el de Barcelona.
Serà l'Audiència Provincial de Barcelona.
Molt bé. I a partir d'aquí, quin procés comença de recursos? O sigui, fins a on es pot arribar?
A veure, en principi...
Per posar un exemple del cas Palau.
Sí. En principi, els recursos ordinaris són dues instàncies. És a dir, està la primera instància i la segona. Tot el que més són extraordinaris. És a dir, que en principi serien dues instàncies desordinàries. El recurs sempre es pot recórrer amb apel·lació al Tribunal Superior.
O sigui, de l'Audiència, perdoni, l'Audiència de Barcelona, aniríem...
En aquest cas aniríem al Suprem.
El Suprem d'aquí?
No, el Suprem és a Madrid, només hi ha un Suprem. Tribunal Suprem.
O sigui, de l'Audiència Nacional... Perdó,
de l'Audiència
de Barcelona...
Provincial de Barcelona, al Tribunal Suprem.
I del Suprem...
A veure, en principi ja s'acabaria la via ordinària.
Aquí s'acaba, el Suprem. No es pot anar al Constitucional.
A veure, sí, es podrà constitucional, però en casos molt, molt, molt...
I de l'audiència, aquí ve el de cosa. O sigui, del 2014, que en principi començaria aquest judici, a la sentència... La sentència pot trigar un any més.
El temps no es pot preveure en aquests casos, eh? Ni a primera instància ni a segona.
És igual, suposem que la sentència, suposem, ja sent optimista, pam, surt el 2015, ja em poso el 15. I aleshores això, evidentment, es fa un recurs, perquè no s'hi estarà d'acord, es fa un recurs i ha d'anar al Tribunal Suprem. Això quant temps triga?
Bueno, el Tribunal Suprem ho sap, això. És a dir, no t'ho puc dir, perquè això depèn.
Però poden passar 2 anys,
bueno,
tres,
sí, poden,
quatre.
Poden passar.
És a dir, que potser ja, aquest cas, quan es resolgui, doncs han passat, entre una cosa i l'altra, doncs 10-12 anys. Bueno. Això és normal.
Bueno, pot passar, sí.
I aleshores, clar, de quan... d'aquests dies que ens estem omplint la boca als mitjans de corrupció, de tal, de casos, tal, o sigui, al final... La sensació que jo tinc és que això, quan realment es resolgui i hi hagi una sentència, com el cas Pallarols, hauran passat 12-14 anys. D'aquí 12-14 anys, això és la xocolata al lloro.
I a part, hi ha una cosa que, bueno, que és un...
Opinió personal,
sí, no, eh? No, sí, jo l'entenc. Però clar, això és falta, una mica de falta de mitjans de la justícia. És a dir, les coses van lentes perquè la justícia no té prou recursos com per poder donar una acollida o una resposta immediata als problemes que es plantegen. I això cada vegada ens ho veiem més, qui trepitgem els jutjats, estem veient que cada vegada hi ha menys funcionaris, menys jutges, i que ara, bueno, es fa el que es pot.
Clar, jo li pregunto, si fas un seguiment de tots aquests casos que hem fet, que es barcen, que es Gürtel, el Palau, ITV... No, clar, això quan ho veurem resolt?
Bueno, pues quan sigui, quan els jutges arribi... Sí. El moment que puguin resoldre els temes amb celeritat. De moment no és possible.
En molts casos jo estaré jubilat. Recordes d'aquell cas que en el seu dia vas parlar a la ràdio? Mira, han quedat absolts.
Tu, Rai, perquè els diputats viuran fantàsticament.
No, vull dir, han pagat una multa de 30.000 pessetes.
Home, però hi ha més a més.
Ja estarem en les pessetes un altre cop.
Aquests delictes que hem parlat ara, quan triguen a prescriure?
No, a veure, la prescripció... No, en el moment que s'inicia una investigació, en principi, tu estàs... investiguen això i la prescripció s'interromp, és a dir, vale, o sigui, tu no pots... El que passa que si tu aquests delictes no els investigues i passen un determinats anys, que en funció de la pena són més o menys, prescriuen. Llavors no se'ls pot condemnar per un delicte prescrit, que segons la durada de la pena és més o menys la prescripció.
Bueno, jo, evidentment, si arribés, que no arribaré mai, allargaria les penes, jo, per començar, i després el de la justícia a mi em sembla realment al·lucinant. Deixa'm anar, per acabar, a Londres, allà hi tenim la Conxa Rodríguez. Conxa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí els casos de corrupció van més accelerats o també porten aquest tempo espanyol?
Van molt més accelerats i després d'escoltar el corresponsal d'Itàlia és molt diferent a Itàlia i a Espanya. És molt diferent. En principi, quan hi ha una acusació que ve d'un mitjà de comunicació,
sí,
d'un diari, normalment els càrrecs polítics dimiteixen. Aquí no hi ha ni un imputat en càrrec públic. Ni un. Segurament no.
Això subratllem-ho, Subratllem-ho. Cultura anglosaxona, una persona imputada se'n va a casa.
No està en un càrrec públic.
Aquí
no
surt el president de la Generalitat i diu que no hi ha cap problema. És la diferència.
És la diferència.
Sí, sí.
Potser són també més mirats quan acusen algú. Perquè quan acusen algú normalment és que hi ha fonament, encara que són els mitjans de comunicació és que acusen, no han de ser, no han de ser jutges.
Això per començar. Després, el que és el ritme jurídic, és a dir, el que és la justícia, triga també 14, 15, 16 anys o va amb la cosa una mica més accelerada? És a dir, hi ha resolucions més ràpides o no?
Són més ràpides. No, també va lenta la justícia.
Sí.
No són tràmits immediats, però no parlem dels anys que parleu vosaltres ahir.
Avui ens ha cridat molt l'atenció aquesta notícia, que és el d'un diputat i exministre d'Energia, que ho comentàvem fa un moment, que ha dimitit del seu escó per haver demanat a la seva dona que assumís per ell una multa de trànsit.
Mira, aquí és un cas molt interessant, Chris Hume. Ahir va anunciar la dimissió. Això no és una multa, això són els punts, i això va passar fa 10 anys. Ell i la seva dona anaven per una autopista i ell conduint i van agafar en la càmera un excés de velocitat. Llavors ell li va dir a la dona: agafa tu els punts, el teu carnet, perquè si no jo ja en tinc molt i me quedo sense carnet. I la seva dona va dir, bueno, pues me carrego jo els punts d'excés de velocitat. I això va passar fa 10 anys i ahir és on ells van fer el delicte, o sigui, si és que és delicte això, que ella es va quedar en els punts que havia comès ell. I l'any passat ell va tenir una afera en una secretària i va deixar la dona. I llavors la dona va dir, bueno, pues ara vaig a dir públicament aquesta irregularitat.
Et torno els punts.
Bueno, però ha plegat.
Exactament. Sí, sí. I quan ella va fer pública aquesta irregularitat, que és d'administrativa, ell va dimitir com a ministre. Mm-hmm. De seguida. Això va ser l'any passat i a més ho va negar públicament, als mitjans de comunicació no ho va negar, que no era veritat, però va dimitir com a ministre. I ara que venia el cas, que si hi havia obstrucció de la justícia o que anaven a revisar el cas, ahir al començament se va declarar culpable i per tant ara deixa l'escó. Perquè ara ja no pot fer.
Per exemple, hi ha casos com, per exemple, el ministre de l'Interior laborista, David Blanquet, que va haver de dimitir per un cas de tràfic d'influències. És a dir...
Sí, aquell, allò és pecat a minuta comparat en Espanya. Ell era ministre de l'Interior i el que va fer va accelerar el procés d'un visat. És a dir, la mainadera també d'una man seua, era una filipina i teòricament a les filipines triguen 3 mesos per processar un visat i ell va dir, aquest visat processeu-lo abans i va trigar 1 mes o 2. Però el delicte d'aquell va ser, no és delicte tampoc, aquell va dimitir perquè això ell ho va negar al Parlament. I, per tant, com ho va negar el Parlament, després el pecat era doble. Primer, l'haver accelerat un visat i, segon, haver-ho negat al Parlament. I quan el van obligar al Departament d'Immigració, que era un subalter d'ell, del ministre de l'Interior, que publicaren la documentació i se va veure la sol·licitud era un dia i al cap d'un mes havien donat el visat, doncs, clar, hi havia hagut una influència o un tràfic d'influències i ell va dimitir pel doble pecat per haver accelerat el visat i pues, per haver negat al Parlament de que ell no ho havia fet.
El darrer gran escàndol, però, és el de les despeses dels diputats, un cas que va fer que els ciutadans rebategessin el Westminster com el Parlament podrit, no? Aquí van dimitir molts dels implicats en l'escàndol?
Ahir, bueno, alguns han dimitit, altres han dit que no se presenten a les pròximes eleccions, altres ha involucrat a tots els partits, això. Ha sigut molt interessant també en el sentit que els diputats poden carregar despeses per vivenda, perquè com són gent de fora, o sigui, representen a districtes fora de Londres, pels dies que estan a Londres poden cobrar despeses per vivenda. I això era un terme genèric, i clar, dintre d'aquest terme genèric, doncs, hi havia que cobraven els geranis per posar a la finestra de la vivenda i després hi havia uns altres que cobraven coses que no tenien, que en aquest cas és que cobraven coses que no tenien cap relació ni amb vivenda, ni amb manutenció, ni estar a Londres, aquests cometien frau. I Margaret Morgan, que és una diputada de Luton, per exemple, ha anat a la presó perquè aquesta va cobrar coses que no entraven dintre, diguem-ne, no tenien cap vinculació ni en la vivenda ni en la manutenció. I dels altres, bueno, hi ha hagut David Cameron ha tornat 700 euros perquè va fer tallar l'euro i li va passar la factura a la Càmera dels Comuns, al Parlament, i d'aquests hi ha hagut vario pinto i de les maneres.
Bueno, ara, fixa't tu, el que m'expliques, que aquí tots van tornar o van plegar, no? Fins i tot ni una a la presó, aquí fa poc es va descobrir que hi havia un grapat de diputats que cobraven dietes i vivien a Madrid, i teòricament les cobraven perquè vivien fora. I aquí no ha plegat, bueno, aquí no, al contrari, no s'ha plegat. Aquí es xuleja d'estar imputat, que és la diferència.
Sí, això és la diferència. No, aquí va haver un cas semblant que seria... En el temps de Tony Blair, ell va proposar 4 persones per títols honorífics d'aquests de Sir o Lord o alguna cosa així, i li van vetar perquè eren contribuents al Partit Laborista. I llavors va haver un escàndol petit que es va dir Cash for Honors, o diners per títols nobiliaris, i va donar aquesta... Eren 4 persones, em sembla, que els van rebutjar perquè eren donadors del... o contribuents al Partit Laborista, i llavors es va considerar que hi havia un conflicte d'interessos i que els donaren un títol nobiliari a persones que l'únic mèrit que tenia, que proposa Tony Blair, que havien donat 10.000 lliures al Partit Laborista. I això va donar cas, diguem-ne, va donar lloc al cas for honors, que als no donar els títols, doncs se va morir el cas, també.
Escolta, i els anglesos, de tot el que s'explica ara mateix aquí, diuen alguna cosa, hi ha algun comentari, els mitjans, no sé, la gent, de casos de corrupció encadenats?
se mire una mica, sí, bueno, veia el cas de la BBC que va fer un programa de més d'una hora sobre The Big Crash, Spanish Crash, que va ser, que se centraven sobretot en la comunitat valenciana i en les grans obres faraòniques i en la situació que estan ara. Sí que surt de tant en tant, sí, aquest cap de setmana el cas Barcenas, aquest ha estat a tots els mitjans de comunicació.
Molt bé, Conxa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Conxa Rodríguez, responsable de RAC1 a Londres. Doncs hem arribat a les 7. Moltíssimes gràcies a la Sandra Puig, advocada especialista en dret penal, en aquest cas de dret penal i laboral, i sòcia del gabinet Loperena. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Les 7 de la tarda, les notícies.